fa molt pocs mesos es mirava la redacció i deia...
Què us vull dir? Que vinc a fer feina en equip i que vinc a fer periodisme de la vella escola. Vell periodisme, amb nous instruments, amb noves eines, amb més o menys paper, però del que surt al carrer, busca notícies i té sentit del deure a l'hora de publicar-les. Cap robot no substituirà el vostre nas, ni la vostra capacitat de jerarquitzar, de seleccionar ni d'analitzar, de percebre quan algú us està mentint, de destriar la informació enmig del soroll d'ambient.
Avui tenim l'oportunitat de parlar amb la primera dona que dirigeix un diari de Barcelona, un diari català, que és un fet pràcticament insòlit. Ens hauríem d'anar de molt enrere fins a la Guerra Civil, per tant, amb unes condicions molt especials, quan vam veure que María Luz Morales podia dirigir La Vanguardia, o l'Anna Murià, que també en aquella època va poder dirigir el Diari de Catalunya. Per tant, en moments excepcionals. Avui volem parlar amb una periodista de raça, que em penso que ja hi va néixer de periodista. Ella ens ho podrà explicar i molt bé, i ens fa molt de goig de conèixer-la més bé. És l'Esther Vera. Bon dia, Esther. Com estàs?
Bé, moltes gràcies.
4 mesos ja, eh?
Sí.
I què?
De vegades tinc la sensació que fa 4.000 anys i de vegades me n'adono que només fa 4 mesos, sí.
Que dirigeix el diari Ara. Sabies on et ficaves?
Sí, sí. Mira, saps que tinc una mica la sensació de vegades d'això de la memòria dels materials, que en el fons sempre agafes la teva forma natural o la forma més habitual, a la que et sents més còmode. I jo em sento molt còmode fent de periodista.
Què vol dir periodisme de la vella escola, vell periodisme amb nous instruments?
Doncs que, com tothom sap, en aquest moment el periodisme ha viscut dues crisis. Una és la crisi econòmica i l'altra és la crisi de model, i estem en plena revolució tecnològica en termes de periodisme. I el que jo volia transmetre en aquella redacció fantàstica, que el que he descobert, després en parlem, probablement és aquesta, la potència d'aquesta redacció, perquè és una redacció que té experiència, perquè porta fins 5 anys fent un diari cada dia, la qual cosa dona molta experiència i la gent aprèn, però encara és una redacció molt jove, amb gent molt il·lusionada, que està molt orgullosa del seu projecte i que llegeix el seu propi diari. No totes les redaccions llegeixen el seu propi diari, ni totes les televisions.
Escolten la seva ràdio, les teles, els agrada la seva tele, tot això.
Aquest encara és un projecte en el qual la gent se sent identificat i dona el millor d'ella mateixa i està contenta de treballar-hi. Aleshores, això, que és un tresor, doncs per mi és molt important.
I ser la primera dona que dirigeix un diari en temps de normalitat, tot i que políticament tampoc sigui molt normal aquest temps, però vaja, no és excepcional com ho era la Guerra Civil, quin efecte et fa?
A mi no me'n fa cap d'estrany, o sigui, em fa més efecte veure l'efecte que causa als altres. Per mi és una cosa natural, d'alguna manera. Jo he tingut la sort que algú ha confiat en mi per fer aquesta feina, però finalment, d'alguna manera, jo m'he estat preparant o no per aquesta feina tota la meva vida. Tota la vida he treballat de periodista. Per tant, tampoc és una situació tan extraordinària per mi arribar al punt més alt de la cadena de producció quan un ha començat des de baix. Per tant, és més estrany l'efecte que provoca en els altres, i el més estrany sovint és veure que ets l'única dona en alguns contextos. Això sí que es fa estrany.
Aquesta dona, l'Esther Vera, que la vam conèixer aquí fa molts anys, que ella era molt joveneta, que havia treballat, per tant, a Catalunya Ràdio, havia anat també a París a fer de corresponsal, a Washington per al diari Avui, també va col·laborar amb altres emissores de ràdio, la vam veure vinculada a TV3 com a editora i presentadora de l'informatiu Món 33, també fent classes al màster de periodisme aquí, diríem, al BCNY, de la Universitat de Barcelona i de la Columbia de Nova York, la delegada a Catalunya de la CNN 24, hores, dels informatius de 4, en fi, també El País, i va fer el salt durant una època, déu-n'hi-do, en el món d'assessorar en la comunicació i en tot el que calgui en la política amb el conseller Andreu Mas-Colell, que també deuria ser un luxe, no?
Sí, realment va ser un luxe, però saps què? A mi em va ensenyar més coses Mas-Colell de... que no són d'economia que d'economia.
Què t'ha ensenyat?
Jo pensava que anava allà a aprendre economia.
Sí?
I, de fet, ell em va dir, va, et compromets 2 anys, com ho està fent el meu fill, que s'ha compromès 2 anys amb l'administració americana, i després tornes a la teva feina, al teu carril, perquè d'entrada a mi em costava dir-li que sí, a apropar-me a la política, no? Perquè aquesta mena de reacció que tenim els periodistes, de no ens apropem excessivament als polítics, i jo la tenia tota aquesta prevenció. Però em vaig aproximar amb una persona que sí que m'interessava. D'una banda m'interessava veure com funcionava la cosa pública. Jo havia estudiat polítiques, també, a part de periodisme. Em feia il·lusió veure com es prenien les decisions en la cosa pública. I de l'altra, ell m'encuriosia, un personatge que podia haver estat Premi Nobel, que jo el coneixia dels Estats Units, que coneixia la seva persona, la seva personalitat, que és molt potent, i també coneixia el seu prestigi. I aleshores, estar a prop d'algú així em cridava l'atenció. I, de fet, el que vaig aprendre va ser moltes coses. Com es pot ser molt intel·ligent i alhora molt bona persona i alhora molt divertit. Com et pots aproximar a la presa de decisions sempre des del punt de vista positiu. Com pots liderar un equip promocionant les bones pràctiques i no les conspiracions. Com pots prendre decisions molt complicades intentant fer el mínim mal possible. Crec que vam aprendre coses molt interessants al seu costat.
O l'enyores, aquest temps que hi has viscut, o no?
No l'enyoro gens, perquè és el que et deia abans de la memòria dels materials. Jo estic molt més còmode fent el que faig ara. Per mi, l'estrany era estar a la cosa pública. Però ho fèiem des d'un punt de vista molt tècnic, molt transversal, i no ho enyoro perquè era molt dur, a més, els problemes eren molt grossos. O sigui, els meus problemes són problemes que també m'angoixen molt sovint i també de vegades...
Què t'angoixa?
T'angoixa moltes coses, que la redacció funcioni, que el diari vengui diaris, que fem bé la transformació tecnològica, totes aquestes coses preocupen. Però quan estàs en la cosa pública, el que preocupa és si es pagarà el sou a 250.000 funcionaris.
I ajudaves a dir com havies de dir que sí o que no?
No, jo intentava que portéssim una política de comunicació suficientment transparent i suficientment entenedora perquè la gent entengués el que s'estava intentant fer al país en aquell moment.
Ara, Mascolell ha estat sempre un conseller respectat del primer dia a l'últim, no? Justament per aquesta percepció de transparència, de joc clar, de joc net.
Sí, també i sobretot jo crec que és la seva figura. La gent sap que si ell s'havia embolicat amb aquest embolic tan gros amb les finances de la Generalitat en una situació tan precària, jo crec que la gent veia que ell en realitat el que estava fent era per sentit del deure i per servei al país. I la gent no és tonta, la gent veu les últimes intencions de les persones.
Avui coneixerem una mica més a Esther Vera, la directora del diari Ara. El teu pare era fuster.
Sí.
Ho vas dir en el primer discurs a la redacció. Què et va ensenyar el teu pare?
Uf, el meu pare a treballar fort i a ser honest, a intentar no mentir-te a tu mateix ni als altres.
Tu què ensenyes a la teva filla?
Que la vida és divertida, que s'ha de treballar fort, que res et regalaran mai res a la vida i també crec que intentar ser honest i no ser trampós.
I de la Josefina, de la mare, què has après?
No sé si he après tot el que ella em va intentar o m'ha intentat ensenyar, però la mare és una persona molt continguda, molt educada, molt suau, que ens ha ensenyat a treballar també. Mira, jo saps que em crida molt l'atenció de la meva mare, per exemple? Jo no l'he sentida mai cridar, ni dir un taco. La meva mare té 86 anys, ara està bastant malalta, i fa poc va dir un taco i la meva filla em va mirar així com dient...
Passa alguna cosa molt grossa.
La meva mare és una persona molt suau, molt continguda, que fa la vida bastant, bastant agradable.
Per què ens has triat aquesta peça que sentim?
M'agrada molt la música clàssica i d'alguna manera m'ajuda a equilibrar-me.
El model de negoci d'un diari deu estar canviant. I a sobre tenir la gosadia de voler-lo fer en català en un moment de tants canvis, o sigui, també socials, polítics, periodístics, és una bogeria, allò de algú sap cap a on anem, ja no només per al país, sinó també per a la premsa. Com t'ho pots plantejar?
Home, doncs intentes tenir sang freda, intentes racionalitzar i prendre les decisions més, amb més base econòmica i més base racional cada cop que s'han de prendre, però se n'han de prendre molts, amb un risc molt alt i molt sovint, perquè estem inventant el nou model de negoci.
Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre. Je crois qu'il attache beaucoup de prix à ce que la condition féminine soit considérée, améliorée. Je n'ai pas eu à poser des conditions parce que tout ce qu'on m'a dit me donne à penser que je pourrais...
És Françoise Gigó, que una important periodista, escriptora i lluitadora pels drets de les dones francesa, va ser la fundadora del prestigiós setmanari L'Express i la sentíem també el dia de la seva presa de possessió com a secretària d'Estat de la Condició Femenina. Què se'n pot aprendre d'aquestes grans dones?
A mi aquesta és una dona que m'encanta, perquè era molt forta, molt valenta, divertida. Va fer un setmanari que en el moment que va sortir era absolutament interessant, trencador, dels que defineix realment el bon periodisme, dels que justifica si l'ús realment o la utilitat social de la nostra professió. I a part, en la seva biografia havia estat una dona molt valenta, que havia sortit del no-res, que havia lluitat amb la resistència. Per mi és una dona fantàstica.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris.
Són les 5 i París es desperta. Aquesta música, la tornada, a mi em recorda la gallineta del llac, que ja sé que no ho és, que és Llac du Tronc, però mira, 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 mira.
Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont rhabillés.
I a tu què et porta de records?
A mi unes juergues a París...
Dius ara, jo que et feia per una noia tan formal, no sortint mai de l'espai... Que ai, París va ser una festa, és aquí. Ara ho entenc,
sí, eh? París va ser una festa. Vaig treballar molt, molt, moltíssim. Però quan ets corresponsal tens un punt de llibertat que no et donen altres feines, que és que tu mateix t'organitzes a tu mateix. Llavors, érem molt joves, vam coincidir un grup de periodistes a París, doncs, que vam fer molta amistat i que era molt divertit, i vaig conèixer una amiga que ha estat una amiga per tota la vida. En fi, era una època, home, joves, en un país nou, en una ciutat fantàstica. Érem capaços de treballar fins a les 10 de la nit, sortir a les 12, llevar-nos a les 7, continuar treballant. Ets jove, tens energia suficient i com més contents estàs, millor feina fas.
Persones que hagin estat rellevants per tu en el món del periodisme i que has pensat que volies aprendre en alguna cosa, quines són?
Home, poc o molt, aprens una mica, en positiu o en negatiu, aprens de tothom. I en positiu hi ha moltíssimes persones d'aquí aprendre. No sé, la mateixa Françoise Giroux, que escrivia... quan jo estava a París, escrivia la crítica de televisió. Però era una crítica de televisió extraordinària, fantàstica, que no era una crítica de televisió, era una mica com la que feia l'Aro Teglen, ja, també, al País,
anys,
no?
Sí, però
que
clar,
era de tot excepte una crítica
de televisió.
Era
social, era una crítica
perquè,
social,
exacte,
en realitat.
Crítica social, era una crònica, en realitat. Mm-hmm. Això n'hi ha moltes, no sé, després he tingut la sort de treballar amb grans professionals que també m'han ensenyat moltes coses i després he llegit doncs molta premsa americana, sobretot setmanaris d'aquests que marquen l'actualitat, que fan aquesta mena de periodisme molt, molt contingut, molt directe, molt, molt amb un fibló, no?
Mm-hmm.
Doncs, moltíssima gent.
Sentim alguns periodistes.
Estamos llamados a hacer una relectura de nuestro estado, pero con toda seriedad y con toda profundidad, como se hizo en el 75.
La Gabi
actual
Londo.
Catalunya no cabe en l'actual Espanya.
I toca, l'actual Catalunya no cabe en l'actual Espanya. I toca, ja ha tocat sempre...
Ja ha tocat sempre. El que té Gabi Londo és que és una persona valenta, que el que pensa ho diu, no és dels periodistes que diuen una cosa en privat i una altra en públic. El Gabi Londo sempre ha mantingut la mateixa posició respecte a Catalunya.
I ets més valent en funció de tenir-ho tot com més segur, és a dir, fins i tot de no dependre de pagar una hipoteca?
Evident, com més ric ets, més valent pot ser. I com més poderós és el teu mitjà, en el sentit que és més estable, més sòlid, més valent pots ser tu.
Més valent. Llavors, tu com t'ho fas per ser valenta?
Jo no sé si sóc valenta. Intento dir el que penso, però no sé si sóc valenta. Ho intento, però, bueno, sí. El meu mitjà no és dels més forts, però és bastant sòlid.
Què fa que sigui sòlid? Que sigui un punt de referència?
Que sigui un punt de referència, que tingui uns inversors que estiguin disposats a continuar posant diners perquè reconeixen el seu projecte.
L'Ara ha de continuar sent o és el diari del procés?
Mira, l'Ara serà el diari del procés en funció o sigui la societat de Catalunya. L'Ara té una línia editorial que és favorable al procés, com ho és en aquest moment la majoria de Catalunya, i l'Ara serà el diari que els seus lectors vulguin.
Abans parlàvem de la feina de corresponsal. És gairebé un referent també aquest home.
L'adrenalina del satèl·lit, és a dir, dos cops al dia, sí, migdia i vespre, sí, tenia el deadline del satèl·lit. I això és com una persona que pren, doncs, això són dos cafès cada vegada aquí, sí, al satèl·lit. De sobte et treuen els quatre
Martí
cafès.
Martí Anglada, què, per tu?
Això del satèl·lit té tota la raó.
Què vol dir això? Com ho explicaríem?
Això, que havies d'arribar a l'hora del satèl·lit, perquè si no la teva empresa perdia molts diners, si no arribaves en aquell minut d'aquell forat, d'aquella finestra del satèl·lit en la qual podies enviar la teva crònica, des de Washington o des d'allà on fos. Si perdies aquell espai, la teva empresa podia perdre 200.000 pessetes, per exemple, de l'època o alguna cosa així, i tu, la teva crònica no arribava mai.
L'opinió pública està mediatitzada. L'opinió pública és el resultat de moltes opinions individuals.
En molts anys has treballat amb Cuní. Cuní què?
Cuní què? Cuní és més amic ja que mestre i que qualsevol cosa. El Cuní és d'aquestes persones molt particulars amb les quals quan congenies ets amic per tota la vida. Llavors el Cuní és una bèstia periodística, és una bèstia mediàtica, és una bèstia periodística, és una persona cada cop més sàvia i és una màquina de treballar. El Cuní és... El Martí també. El Martí a mi em va ensenyar, o com a mi, pobre, ho va intentar, precisió. El Martí és la persona més precisa que jo he conegut mai treballant.
En periodisme, durant molts anys dèiem els fets són sagrats, les opinions són lliures. De vegades ara sembla que el que sigui sagrat siguin les opinions i els fets, mira, campen. Ho veus així?
Ho veig així i tampoc m'agrada.
Perquè jo vinc d'una escola, potser no és l'escola que actualment està més a la pas, per dir d'alguna manera, que penso que els periodistes, lo important són les notícies, les històries, els personatges. I els periodistes som els missatgers.
Xavier Benader, vaig tenir l'oportunitat de parlar-hi ja fa molts anys també, allà entrant i sortint de la presó, un home que defensava sobretot la democràcia. Mm-hmm. De què en vas aprendre, de Benader?
A veure, d'ell es pot aprendre moltes coses, però sobretot aquesta mena d'honestedat del periodista, no? Del periodista que no es considera una estrella, que no es considera algú que estigui per damunt del bé i del mal i que simplement el que té és una funció social.
Una funció social,
sí,
que consisteix en donar més elements perquè la gent pugui ser més rica intel·lectualment i, per tant, més lliure?
En tenir una opinió pública millor formada, per tant, una democràcia més rica.
Esther Vera, al divan. Què ens has triat, també?
Doncs és música que he escoltat tota la vida. La música que a mi, d'alguna manera, em tranquil·litza. Quan ja no pots més de soroll, la música clàssica necessites una mica de silenci. No és música que puguis escoltar fent 30.000 coses més. Si pretens escoltar-la, és quan has d'aturar-te i t'escoltes també una mica a tu mateix.
Per què vas, diríem, ser aquí i a ser a París i anar a Washington i tornar? Per què? I què et va comportar al final en positiu?
No sé, cadascú és com és. Suposo que he tingut sempre com una certa inquietud interna en aprendre i la curiositat. Suposo que en el fons, en tots els periodistes, el que ens mata i ens fa viure és la curiositat. I ja vaig estudiar dues carreres treballant perquè el que volia era fer de periodista. Vaig tenir la sort d'entrar molt aviat a la ràdio, de passar per aquí molt aviat, de conèixer gent molt interessant que em feia conèixer un món molt més gran que el meu. en Martí, que parlàvem ara fa una estona, en Martí, jo treballava aquí i em va dir, si vens al diari avui, t'enviaré de corresponsal, perquè sé que hi vols anar, sé que ho pots fer bé. Ell ho havia fet i d'alguna manera va confiar en mi, em va enviar a París. Després de París vaig anar a Washington perquè encara no volia tornar a Barcelona. I aquests anys de formació a fora tenia la sensació que em podien ensenyar coses que jo encara no sabia o que no havia après suficientment.
És imaginable als Estats Units una roda de premsa sense preguntes?
No, ni tampoc en plasma.
Ni en plasma.
Marxarien, no hi anirien.
Llavors, fins a quin punt els periodistes aquí són massa vents? Bé.
Sovint ho som, sí.
Com es pot canviar?
Amb empreses fortes que no depenguin del poder polític i periodistes una mica valents.
Però hi ha empreses fortes que, ja no et dic que depenguin, que no tinguin una relació massa propera amb el poder polític. Existeix això a Catalunya? Existeix a Espanya?
Jo voldria pensar que sí. Jo voldria pensar que sí, si no, no estaria en aquest negoci.
Tu què vols aconseguir?
Jo vull que nosaltres siguem una mica útils, una mica divertits, una mica interessants. Vull que ho siguem tot alhora.
Perquè de la música clàssica això hi ha un salt, eh? Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing. I aquesta. Què et sembla aquesta cançó? Per què l'has triada, aquesta?
Aquesta és divertida, perquè aquesta és vital, és d'aquestes cançons que et posen de bon humor i, a més, el que t'està acabant de dir és que no complains, que no et queixis i que tiris endavant i que no deixarà de ploure perquè tu et queixis. Raindrops keep falling
on my head. But that doesn't mean... I quan ha estat la vegada que has dit... Esther, ara ho he fet bé. Que bé que ho has fet, Esther.
Encara em sembla que no ha arribat el dia.
Dona, llavors vol dir que ets massa exigent amb tu mateixa?
No, probablement ho he dit algun cop relacionat amb la meva filla.
Ep, o sigui que de mare sí que et veus allò actuant bé,
Sí, o ho intento. O no, alguna cosa que ha fet ella i he dit, mira, aquí sí que em reconec haver traslladat aquest valor o haver intentat que això sortís d'aquesta manera. Però jo no sóc molt autocomplaent, no.
Aquesta dona que agrada tant als francesos... Non mais tu vois ce que je vois toute la vie devant toi. Viens voir comme elle est belle. Je te fais la courte échelle. Regarde bien l'horizon. Què t'agrada de França?
La joie de vivre.
La joie de vivre. I com pots, diríem, col·locar aquí allò, l'alegria de viure aquí, que sempre diem allò, el si no fos per... que no, sembla que no li tenim tant.
És veritat, però suposo que per això m'agrada. És qüestió de no fer-nos gaire cas a nosaltres mateixos. Aquí ens prenem una mica massa seriosament. I aquesta cançó, per exemple, aquesta cançó el que és un cant a la llibertat. És una cançó, per exemple, que la gràcia que té a la meva vida, el que representa, és que jo li he ensenyat a la meva filla, és la cançó que ballem juntes, és la cançó que cantem juntes i és la cançó aquella que dissabte al matí saltes al damunt del llit. Perquè és una cançó que el que diu és tens la vida per davant, tens les teves ales, són fortes, viu la vida com la vulguis viure i sigues lliure i sigues conscient, responsable, però també feliç.
Clar, aquí passem de la Vanessa Paradis a aquesta altra peça que no té res a veure. I això és la Vera? Això és el diari ara dirigint-lo? Jo ara no sé on sóc, jo. Esther, no riguis, que vaig al Sánchez darrere la càmera. Què fa aquí el camarón?
Hosti, ho trobo tan raonable, la veritat. Jo ho trobo molt coherent.
Molt coherent.
Molt coherent.
Prou. Fem un canvi.
Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deuen subvenir. Amb llurs amics lo grec e lo millor.
Com expliques què és Catalunya a Washington?
El 23 d'abril. Catalunya és el 23 d'abril.
Sant Jordi.
És Sant Jordi. És el seny, la rauxa, és la cultura, és la llengua.
I per què volen ser independents vostès?
Perquè no estem còmodes.
I per què no?
Doncs perquè no ens accepten com som, perquè no tenim el control de la nostra economia, perquè tenim la sensació que anem frenats.
Què és això dels països catalans?
Uns països que comparteixen una mateixa llengua i diferències polítiques.
I Europa, a hores d'ara, ens hi hem d'emmirallar o no?
L'hem de construir.
Però fa molts anys que l'estem construint.
I tota la vida la construirem.
Però vol dir que no anem enrere. Mira què passa amb els refugiats.
Doncs això és el que hem de denunciar i el que hem de procurar construir.
I per què sí als Estats Units? Què n'hem de prendre?
Responsabilitat des de molt joves, autonomia, una certa manera de ser directes en la manera de parlar i d'actuar, ser creatius, la meritocràcia sobretot. Tot això són coses que es poden aprendre molt bé allà.
És veritat que aquí no es perdona ni l'èxit ni el fracàs?
No, aquí no es perdona el fracàs i allà et diuen fracassa. Has de fracassar per tenir èxit. Has d'intentar-ho mil vegades i una sortirà bé.
I creus que l'èxit aquí es perdona?
Tampoc, probablement. Tenim aquest puntet d'una mica de... una mica negra d'enveja, no?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Aquí passem del Jacques Dutronc a la Vanessa Paradis, el Camarón de la Isla, el Raimon i el Paolo Conte. Vera!
Però no em diguis que no són bons. Tots ells són excepcionals en el seu gènere.
Digue'm que hi ha important a la vida, Esther.
Que hi ha important a la vida?
Sí.
Aprendre coses, la curiositat, estimar, intentar no fer mal, divertir-se.
Quines persones han estat clau a la teva vida, Claus?
Claus, n'hi ha moltes. La meva germana va ser una persona clau a la meva vida. Els meus pares, el meu germà, la meva parella, la meva filla, els meus amics. Hi ha moltes persones clau. La gent de qui he après coses professionalment, la gent a qui he llegit i he disfrutat.
Déu?
Déu, això és una cosa molt important. Jo no crec en Déu. Però sí que crec en les persones i crec en l'ànima de les persones i crec que les persones que desapareixen viuen en nosaltres i continuen sent una part de nosaltres perquè ens han format, perquè la seva desaparició, la seva existència ha format part de les nostres vides. Per tant, m'agradaria dir-te que crec en Déu, m'agradaria molt creure en Déu, però no hi crec, però això no treu que no reconegui un sentit espiritual a la vida. Probablement la meva part de la música clàssica és la meva part espiritual.
I ara has parlat de la germana, no? Diríem, una persona que t'ha deixat una empremta important. Perquè tu n'has parlat, jo gosso parlar-ne, eh? Si no, no hi entraria. Com es gestiona íntimament en ser tan jove la vida i la mort?
Malament.
Malament.
Sí.
Malament. Han de passar més anys. Va, que sentim aquesta altra cançó.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar.
Com t'imagines d'àvia? Aquesta és boja, de pregunta.
D'àvia?
Sí.
Malcriant els meus nets.
Malcriant els...
Malcriant-los completament. Ja tinc tota la responsabilitat, l'he gastat amb els meus pares, els meus germans, les meves parelles, la meva filla. tota la responsabilitat dedicada als meus nens.
Molt bé, i si algú no et coneix i tu li haguessis de dir qui és la Vera, què li diries? Oh, no, no tens allò, sí, pam, 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 ja, titular.
Jo sóc periodista.
No, amb això no diem gaire cosa.
La resta ho han de dir els altres.
No, no, una cosa que et defineixi.
Home, aquesta música em defineix, és una mica... és curiosa.
Mira-te, el del Gardel, a aquesta dona... Què et faria perdre el cap? Sí, sí, t'he mirat, t'he dit això. Sé que t'he dit.
Next.
Next one. Digue'm alguna cosa per la que s'ho valgui, llevar-se demà i demà passat, i l'altre, i l'altre, i l'altre.
Ara mateix, l'educació en els valors que em va infondre el meu pare, sobretot la democràcia, els valors de la curiositat, ser bo amb els altres, aprendre de la vida, divertir-se, tot això intentar-li traslladar a la meva filla. Un diari amb una redacció jove, divertida, potent, una mica excèntrica, moltes altres coses.
D'aquí 5 anys on seràs?
No en tinc la més remota idea.
I on t'agradaria ser?
Doncs en algun lloc escrivint algun article interessant que algú li pugui interessar llegir.
Ja està.
Amb això, el Glenn Gould que has posat abans, sí, o el Mauricio Pollini, o la,
o la
Pires que hem posat, en tinc bastant suficient. Oh. Això sí, amb algú que m'acompanyi al costat.
Tenim ja, això ja ho tenim, això va. Ara et tornarà a dir next. Mira-la, el Mauricio Pollini. Ai, ara aquesta dona és que ens fa uns salts. I amb qui et quedes? Amb totes.
Amb tots, són gent extraordinària en el seu gènere. Extraordinària. Que a més no es pot ni explicar el que sents quan escoltes això.
Què sents?
Que t'ho he dit que és inexplicable. Et trobes, abans deies, la idea de Déu. Només pots pensar en la idea de Déu i de les coses que realment importen a la vida escoltant coses així.
Uau, quina passejada han fet avui aquí amb l'Ester Vera. No sé si t'hi has sentit bé.
Sí, jo sí, còmoda.
Sí?
Sí.
Aquesta dona que ens ha fet el salt d'un espai a un altre i que l'acabem l'espai amb aquesta peça. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. Esther, gràcies, ens has permès de conèixer-te una mica més. Jo penso que el diari està en bones mans.
Això espero, jo també voldria pensar que també.
I tu estàs en les millors, perquè estàs en les teves. Gràcies. The way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby. But I'm the one who loves you. And there's no one else. No one else. You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Stay, baby, but I know somehow.
someone who needs you like I do. You'll never see